Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Hola, amics i amigues del senderisme, de l'excursionisme i dels viatges. Aquí comença el Sendes, un programa de 25 minuts que parla d'aquests tres continguts. Tots tres composen el capítol 403. Abans, però, el repassem en el nostre sumari. Al cor del nucli antic de Santa Coloma de Farners hi ha el Jardí de la Ratafia, un conjunt de parterres plens d'herbes i plantes amb les que s'elabora aquest popular licor. En parlarem amb el Joan Casalprim, president de la Confraria de la Ratafia, qui a més ens farà un itinerari per indrets de la capital de la Selva i per les celebracions anuals que es fan al voltant de la popular beguda. Seguim amb el cicle de senderisme de pandèmia. El Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell, ens porta a pujar des d'aquesta localitat i fins al castell de Sant Jaume, a la veïna Castellví de Rosanes. Descripció de la ruta, com sempre que acompanyem, de la corresponent fitxa tècnica. I el bloc de viatges, tercer i darrer capítol dedicat a Bolívia. L'estem seguint amb l'Helena Merín, creadora del bloc Mochileros de Viaje. Avui, en la recta final, l'Helena ens du fins a Sucre, una de les ciutats més interessants del país andí, i també a les ruïnes de Tiwanaku, antiga ciutat arqueològica. I ara ens hi posem. Us agraden aquests tres continguts que us hem preparat i presentat? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Alfàbrega, anís estrellat, comí, coriandre, ginebró, eucaliptus, llor, regalèssia, matafaluga, menta, tarongina, espígol i, sobretot, nou verda. Herbes i plantes que de ben segur coneixeu, però que avui us hem decidit barrejar, combinar juntes amb unes quantes més, fins a 67 de diferents. I el resultat, després de la maceració a sol i serena, en aiguardent, durant 40 dies, dona com a resultat una de les begudes espirituoses més populars del nostre país, la ratafia. Santa Coloma de Farners es proclama la capital mundial de la ratafia. De fet, disposa d'una confraria que dinamitza un seguit d'activitats al llarg de l'any per fer que aquest beure sigui cada cop més popular i més extès, ara que cada cop també sabem valorar millor la nostra alimentació i el quilòmetre zero. Per això ens hem apropat en aquesta vila, capital de la comarca de la Selva, per endinsar-nos en el món de la ratafia. L'excusa o el punt de partida és un indret que podem visitar sense cap tipus de problema, a l'aire lliure, i que ens presenta la matèria primera. Així, dins del nucli vell de Santa Coloma, al capdamunt del carrer de Lluís Mont, unes escales s'acompanyen de parterres plens de plantes. És el Jardí de la Ratafia, creat l'any 2013. Ens el presenta en Joan Casalprim, president de la Confraria de la Ratafia.
És un jardí que es va fer al poble de fer 6 o 7 anys, que està al centre del poble, les escales que van cap al carrer de dalt, molt a prop de l'església, i és un jardí que, com dic, és unes escales on a les laterals hi han diferents mostres de les herbes, de les principals herbes que posem per fer ratafia. Allà hi trobareu doncs, diferents herbes, com ara la farigola, el romaní, val? Entre altres, les més bàsiques, i trobareu unes plaques explicatives doncs, amb les propietats, amb les característiques d'aquestes herbes.
Un espai que té la funció de portar fins al centre de la vila una representació de les herbes i les plantes que els autòctons van a buscar als boscos propers i fins i tot podeu olorar-les i palpar-les. El Jardí de la Ratafia és un punt de partida per descobrir altres encants de Santa Coloma de Farners, com ara la veïna plaça Farners, epicentre del poble i espai que a principis de novembre alberga la Festa de la Ratafia, que aquest any, si tot va bé, celebrarà el 40è aniversari. Una mostra que promou i recupera els valors i la tradició al voltant d'una beguda tan nostra, però sobretot que acull una activitat molt important, com ens explica en Joan Casalprim, el concurs de ratafia.
El concurs de ratafia, on totes les persones que fan ratafia casolana, és un concurs per ratafies casolanes, no per ratafies comercials, pot presentar la seva ratafia i es fa una selecció doncs, amb un jurat d'experts, no? d'enòlegs, de sommeliers i de persones doncs, del món ratafiaire, que s'escuda el guanyador absolut. En aquest últim any, amb el tema del Covid, van haver-hi unes 150 ratafies en el concurs. Normalment estem per sobre dels 200. L'any que n'hem tingut més, que va ser fa dos anys, vam arribar pràcticament a les 240 ratafies, vingudes de tot Catalunya i de més enllà.
Per exemple, d'Austràlia o dels Estats Units, sense anar més lluny. I seguim voltant Santa Coloma. El següent punt, neuràlgic pels colomencs, el Parc de Sant Salvador, un pulmó verd amb la font del mateix nom, arbredes i passejos de ribera, una resclosa per a fer un banyet de peus i un excel·lent punt de sortida i arribada de rutes per a fer cames.
L'origen de diferents activitats que es poden fer, si us agrada la natura, si us agrada el senderisme, hi ha camins que surten de Sant Salvador i que van a diferents punts, direcció doncs, a Castanyer, direcció doncs, a la muntanya de Farners, direcció doncs, a la zona balneària, Riudarenes. Val? Si us agrada caminar, hi ha una ruta que és la ruta de les 10 ermites, que és una ruta bastant extensa, que fins i tot es pot fer en diferents dies. Però si us agrada caminar, teniu molt de camí. Si us sou gent de bicicleta, també tindreu molta teca aquí, en aquest parc de Sant Salvador, on hi ha un pàrquing on podeu deixar el cotxe i podeu agafar la bicicleta en camins i corriols que no us els acabareu.
I si us interessa el patrimoni monumental, sempre es pot visitar les termes i el balneari, o bé pujar a la muntanya de Farners. En Joan Casalprim ens explica què hi trobarem al capdamunt.
Podeu pujar fins a dalt a la muntanya de Farners, que podeu pujar caminant amb uns 20 minuts mitjoreta amb certa facilitat. Aquí teniu l'ermita de Farners, la mort de Farners, i teniu el castell, un castell, si no m'equivoco, que és del segle XV, ho dic de memòria, perdó, si m'equivoco, que està molt ben restaurat, podeu pujar fins a la torre, i hi ha unes vistes de tot el que seria la zona al voltant de Santa Coloma, que són espectaculars.
I sadollats d'aquesta vista podem completar una ruta visitant balnearis i termes o fent també un pas per alguna de les emblemàtiques pastisseries en les que l'especialitat local són les teules i també dolços elaborats amb ratafia, com ara rosquilles o coca. També podeu conèixer el Museu de les Galetes, a la fàbrica Trias, que ja vam visitar en aquest programa ara fa un temps. Com a president de la confraria de la Ratafia, en Joan Casalprim ens explica també les activitats que fan l'entitat al llarg de l'any. Una d'elles, el Mercat de les Herbes.
És el primer cap de setmana de maig, aquest any és 1-2 de maig, que és una mica mig any d'aquest cicle de la Ratafia. El que fem en el Mercat de les Herbes doncs és no centrar-nos tant en el licor de la Ratafia i els aguardents, sinó centrar-nos en la matèria primera, no? Que són les herbes. I aquí una mica enfoquem més, com a època doncs, més càlida i amb més possibilitats de sortir a voltar, ens centrem més en la natura, no? Que en el fons la natura no deixa de ser l'origen de totes les plantes i tots els elements que posem a dintre la ratafia.
I cronològicament, després del Mercat de les Herbes, la següent cita se situa al voltant de Sant Joan, una data que es considera màgica i emblemàtica en el món de la ratafia. És aleshores quan la confraria n'organitza un taller d'elaboració. No patiu, que si no es pot celebrar de forma presencial, sempre el podreu fer sense cap tipus de problemes des de casa.
Organitzem tallers d'elaboració de ratafia, que els fem el mes de juny i juliol, no? Al voltant de la data de Sant Joan, que és la data una mica mítica de l'elaboració de la ratafia. Si teniu ganes d'aprendre com fer ratafia, doncs podeu apuntar-vos als nostres tallers. Intentarem fer-los presencials, sinó també es fan tallers virtuals en què us fem arribar el material a casa i us fem el taller doncs, via digital, via telemàtica, i llavors feu la ratafia a casa vostra mentre nosaltres us assessorem online.
Ara resta pendent de concretar-se el futur museu o centre d'interpretació de la ratafia, que és en procés i que s'espera que pugui obrir en els propers anys. Mentrestant, us recomanem dues pàgines web, turismescf.cat, que és el web de turisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, per aprofundir en l'entorn de la vila, i també el web de la confraria, www.ratafia.cat, amb tot tipus d'informació especialitzada pels amants d'aquesta beguda espiritual. Una beguda ben integrada en el verd paisatge que envolta la capital de la selva. I és que, com en Joan Casalprim afirma, la ratafia no és més que un paisatge posat dins d'una ampolla.
Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
I comencem de nou el cicle de senderisme, comencem de nou el nostre apartat que ens porta el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
Molt bé, doncs anem a voltar, a fer aquest, a continuar aquest cicle de pandèmia que estem seguint doncs, per l'entorn de Martorell,
això
bàsicament,
mateix.
I el president de l'agrupació excursionista de Martorell, que avui ens porta una altra ruta.
Com deies, continuem amb el cicle pandèmia, episodi 3 d'un recull d'excursions que es poden fer des de Martorell, recull 3 de 10. Vam començar el recull anant a Ullastrell, vam fer una altra excursió després per anar a Sant Vicenç del Castell i al Pitallat, de Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca, respectivament, i avui us proposo pujar al turó del Castell de Sant Jaume fent una volta que ens portarà a sortir de la vila pel camí de la Valdanya, arribar als quatre camins pel vessant sud-est, baixar a traspassar el torrent de la Garjola, fer cap al Mas d'en Carmona i d'allà, per les Salzines Sureres, assolir el turó del Castell i sortir-ne resseguint les torres de vigia per acabar de baixar a la pista del Mas de Sant Jaume. Després pujarem a traspassar la urbanització del Talló per arribar a Castellví de Rosanes i baixar a Canavat per retornar a Martorell pel camí de la Torrassa, resseguint la noia avall.
Doncs ja ho heu sentit, avui el Castell de Sant Jaume protagonista en la nostra secció de senderisme. I, evidentment, el punt de sortida, que és el que es coneix com la Vila, que és el nucli antic de Martorell.
Ah, això mateix. Sortim de Martorell per la punta de la Vila, al final del carrer del Mur. Per sota de l'autopista s'enfila un camí que puja fort per entre marges de camps d'oliveres abandonats. Un centenar de metres més amunt de començar a caminar, quan el camí ja s'aplana, trobem un trencall per on surt recte, un senderó que marxa planer per sobre la carretera nacional, per sobre del Congost Vell i el Llobregat. A l'altre cantó del riu tenim el turó del Telègraf amb la Torre Fossada, veiem les urbanitzacions de la Costa Blanca, Can Sant Eugini, la vista s'obre cap a l'est, cap a la plana de Can Albareda i tot el polígon industrial amb Castellbisbal, Rubí, Sant Llorenç del Munt al darrere, veiem el Papiol i el Puig Madrona de fons. Al poc desemboquem en una pista principal que puja del Congost, l'agafem a la dreta, acabem de remuntar i quan ja planeja ens s'aboca en una altra, que també per la dreta, ens du els quatre camins pel vessant sud-est. És el vessant oposat a per on hi pugem habitualment. Aquí girem a sud, entrem al terme de Castellví de Rosanes i baixem a traspassar el torrent de la Garjola. Per l'altre marge, un bonic camí ens puja a una pista caranera, amb vistes ja cap a la plana de Sant Jaume i cap al turó del Castell, on arribarem al cap d'una estona. La pista mena al camí de les Deveses, en un altre encreuament també de quatre camins. Passem a la vora del Mas d'en Carmona, anem girant cap al sud-oest i comencem a pujar com si volguéssim anar a Can Xandri. De seguida, però, deixem aquesta pista per la dreta, fem un colze molt marcat que ens canvia el sentit cap a Mestral, cap a nord-oest, i ens posem planers per entre un bosc d'alzines sureres, per un camí que va a un collet sota una línia elèctrica d'alta tensió. El camí va a parar després a una pista que ve del Mas de Sant Jaume i s'enfila cap al turó del Castell, on arribem després de confluir amb un caminet que puja directe des del Mas. I arribem just on hi ha la primera de les cinc torres de vigia que guarden el turó pel vessant nord. Són bastorres en forma quadrangular, són obertes per dintre. I al costat d'aquesta primera torre hi ha les restes del castell, que va ser volat el 1714 després de la Guerra de Successió. I al capdamunt del turó, al 360 metres d'altura, hi ha les restes d'una torre rodona d'origen romà, versemblantment relacionada amb la construcció romana del Pont del Diable i amb l'antiga via que, sota Castellví, es dirigia cap al Penedès, és la Via Augusta. Tenim vistes cap al Baix Llobregat Nord, veiem Montserrat, veiem tota la plana del Penedès, i llavors el que fem és retornem cap al camí d'entrada i anem cap a nord resseguint l'Espadat per un senderonet que va passant per la resta de torres, totes relativament senceres, i després acaba de baixar a trobar la pista d'accés al Mas de Sant Jaume. Aquesta pista el que fem és l'agafem cap a l'esquerra fins a les envistes d'una gran balma on hi ha unes cases noves i una hípica, tot conegut com la Champinyonera, per agafar aquí un corriol per l'esquerra que entre grans pins ens enfila a la urbanització del Talló. La traspassem sempre de baixada fins a l'entrada sud, a la carretera de Gelida. Traspassem el torrent de Castellví per una passera metàl·lica que es converteix en un camí peatonal i que ens porta de seguida a entrar a Castellví pel carrer del Parc. Llavors ja el que fem és per la carretera d'accés al poble, baixem a la rotonda de la carretera, la traspassem i agafem pista avall, el camí que per entre camps i vinyes ens porta a traspassar l'autopista per un pont, a tocar de Canavat. Ara ja només ens queda agafar el camí asfaltat que ve de Martorell pel costat de camps, a Noia avall, passar sota la carretera de Gelida i des d'aquí tenim dues opcions. O traspassem la Noia i pel camí de la Torrassa entrem a Buenos Aires, o seguim pel marge dret i pel camí del cementiri arribem a la vila i tanquem el cercle.
Doncs aquesta és la proposta, al final doncs, tornar pel lloc on havíem sortit o bé pel barri de Buenos Aires. Bé, doncs anem a fer la fitxa tècnica. Distància recorreguda.
Doncs estem parlant de 14 quilòmetres i mig.
Desnivell.
500 metres de desnivell positiu.
Gairebé inapreciable, eh? Un desnivell baixa. Tampoc no n'hi ha massa.
Bé.
Temps.
Jo hi calculo unes 5 horetes efectives.
Grau de dificultat.
Posaria un 1,5 sobre 5, el que deies tu, no, que sigui ni molt llarg ni massa desnivell.
I on trobarem tota aquesta informació?
Doncs, com amb aquestes últimes propostes, al web de l'AEM trobareu l'enllaç a Wikiloc de la proposta d'avui. Recordeu que el nou web de l'AEM és aem.amartorell.com.
AEM, que són, recordem-ho, les sigles de l'Agrupació Excursionista de Martorell. Gràcies, Xavi. Fins la propera.
A reveure.
Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
Soc l'Helena, creadora del blog Mochileros de Viaje, actiu des de 2015, i us acompanyaré en els Sendes en un viatge per Bolívia, una de les meves millors experiències viatgeres.
Doncs avui, als Quaderns del Viatger, despleguem el tercer i darrer capítol del viatge a Bolívia que va fer l'Helena Merín. L'ideòloga del blog Mochileros de Viaje ens apropa avui a la monumental ciutat de Sucre, una de les que més ens recomana dins del país. I per posar la cirereta a 10 dies de viatge, l'Helena visita i ens explica l'estada a la ciutat arqueològica de Tiwanaku. Sense més, volem escoltar-la amb ella. Encetem aquest tercer capítol que dediquem des dels Quaderns del Viatger a Bolívia.
Després de visitar Potosí, arribem en autobús a Sucre, una de les sorpreses del viatge. Durant anys va ser la capital de Bolívia i avui només conserva les institucions judicials. La visita al Palau de la Independència és molt recomanable per conèixer la història del país i visitar la sala on es va signar la independència el 6 d'agost de 1825. L'Alto Perú, com era coneguda a Bolívia, passa a denominar-se així en honor a Simón de Bolívar. Un passeig pel centre de Sucre em recorda inevitablement a les ciutats andaluses, a les ciutats extremenyes, gràcies a les grans cases blanques colonials que hi ha en qualsevol carrer, a les seves places empedrades i al seu gran número d'esglésies i monestirs blancs amb miradors. És el contrapunt ordenat i agradable a la paz. El convent més espectacular és l'Oratori de Sant Felip Neri, construït al segle XVII i en campanars amadors de les mines de Potosí. L'edifici compta amb diverses façanes i terrasses i actualment s'ha reconvertit en una escola, pel que la seva visita doncs, també és una bona oportunitat doncs, per conèixer com és el sistema educatiu bolivià, què estudien i apropar-nos una mica més a la cultura. Des de la terrassa més alta pots veure una de les vistes més espectaculars d'aquesta ciutat blanca tan elegant. A més dels edificis monumentals, visitem el seu animat mercat central. En el segon pis pots trobar diferents llocs de menjar per degustar els plats més típics de la gastronomia boliviana, com per exemple les humites, uns tamals hornejats, la chanfaina, un plat de carn o les sopes de quinoa. Els desplaçaments per Bolívia són accessibles, ja que existeix una nodrida flota d'autobusos, inclosos els autobusos nocturns, on els seients es converteixen en llits i que et permeten creuar el país mentre dorms, o ho intentes. Moltes de les carreteres es van asfaltar pel Dakar, especialment a prop de Lluni, i també hi ha unes poques companyies aèries que connecten al nord amb la selva. Els autobusos són sempre font d'anècdotes i aquest segon bus nocturn el compartim amb xulites que s'embolcallen amb mantes i mantes i que ens fan pensar en una nit molt més freda del que realment serà. Viatgem des de Sucre a La Paz, on fem un transbordament a l'estació d'autobusos mentre es fa de dia, per visitar a les afores Tiwanaku, una antiga ciutat arqueològica, patrimoni de la humanitat de la UNESCO i el millor punt final de viatge per Bolívia. A més d'altres temples i piràmides, un dels monuments més rellevants a Tiwanaku és la Puerta del Sol, una escultura de 3 metres amb diversos gravats de pedra que fan pensar que es tractava d'un calendari solar. El seu contrapunt, la Puerta de la Luna, representa el cap d'un puma, un animal molt rellevant per la posterior cultura inca i que va rebre la influència dels Tiwanaku. La cultura Tiwanaku està considerada una de les més longeves d'Amèrica del Sud, amb més de 15 segles d'història, i un dels motius que expliquen aquesta longevitat és que coneixia l'ús del bronze, que utilitzaven per elaborar armes i utensilis. Amb el temps, Tiwanaku es va convertir en una ciutat cerimonial de la que queden nombrosos temples de línies rectes i pilars verticals gegants que recorden els de la cultura egípcia. El templet semisubterrani és un dels més espectaculars i destaca pels 175 caps de pedra esculpits a les muralles, cadascú de forma diferent. A l'entrada es pot veure una rèplica del monòlit Pachamama de 7 metres d'alçada, l'original es pot veure a l'interior del museu. El monòlit té un aspecte humà, però també diví, ja que Tiwanaku és un recinte molt místic. L'últim punt de la nostra ruta és l'anomenat Desert de Dalí, una zona de roques que recorda els quadres del genial pintor empordanès, ja molt propera a la frontera amb San Pedro de Atacama. Uyuni és un dels paisatges més espectaculars de Bolívia. Sempre el recordarem com un lloc intens, vibrant i increïble, que per si sol ja justifica qualsevol viatge al país.
Doncs ara sí, acabem. Ja sabeu que teniu un espai de podcast al web de la xarxa www.alacarta.cat on trobareu aquest i anteriors capítols i podreu escoltar-los on sigueu i quan vulgueu. L'equip que fa possible aquest programa s'acomiada de tots vosaltres. Estimats oients, som l'Andreu Ortega i el Jordi Acosta als controls de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Res més, com sempre, un plaer haver estat amb vosaltres una setmana més. Fins al proper programa. Salut, muntanya, i que tingueu bona ruta.